han caído. Guerras para reyes falsos. Luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar el calor. Hombre encadenado que lucha por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar y calor.
Judici i la Justícia. Ara mateix els directes, com ja sabreu molts de vosaltres, doncs els anem fent des de Ràdio Contrabanda en el 91.4 de la FM, i les repeticions continuen sent en els horaris habituals a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i els horaris habituals doncs seran els dijous a partir de les 10, els divendres a partir de les 11 i el dilluns a partir de la 1 del migdia. L'horari indirecte, doncs aquesta setmana comença a les 10:30, la setmana següent serà a les 11:30, seguirà sent de 2 hores. I bé, dit això, us donarem el telèfon de contacte per la gent que vulgui parlar en directe, i aquest telèfon és el 93 317 73 66. I dit això, doncs dèiem de començar amb tema presos, i tenim aquí diversos comunicats i diverses convocatòries que s'estan donant per solidaritzar-se amb persones preses, i podríem començar per aquí, no?
Sí, tenim aquí convocada una marxa Cambrians en solidaritat amb l'Amadeu i per la llibertat de l'Enric Duran. i ens expliquen. Diu, convoquem a la ciutadania a participar a la marxa que es farà aquest 9 de maig a les 10 del matí a la Rambla de Catalunya de Martorell cap a Brians. La presó de Can Brians 2 porta l'esgarrifosa xifra de 26 morts des de la seva inauguració. Aquesta presó, gestionada per la Generalitat, és propietat de l'Escoplovich. On s'ha donat la imatge de modernitat i comoditat dels presos, que fins i tot tenen piscina, res més lluny de la realitat, constant avaries de calefacció, de l'aigua calenta, de l'aigua freda, que fins i tot van arribar a repartir aigua embotellada per a la higiene, tant a presos com a carcellers, goteres. A poc es va veient el que realment passa allí dintre i quina és la seva funció, un centre d'extermini. Unes altres de les coses que passen aquí dintre és l'opacitat a l'exterior, de tot el que passa allà, on no deixen entrar periodistes que no tinguin el guió preparat, on l'Observatori de la Universitat de Catalunya té vetada l'entrada, on prohibeixen als advocats visitar els seus defensats, on s'explota laboralment a les preses i presos a través del CIRE. De fet, entenem aquesta opacitat, tenen moltes coses que ocultar. Dintre d'aquests murs estan captius moltes preses. Anem a parlar concretament de dos lluitadors exemplars, l'Amadeu Caselles i l'Enric Duran. Amadeu Caselles, 23 anys ja captiu, expropiada a bancs durant els anys 70 i 80 per el finançament de lluites obreres. Va lluitar des dels anys 70 a la presó per la millora de les persones captives, contra els FIES, als 90, per solidaritzar-se amb companys, denunciant sempre tota injustícia. Lluitador infatigable dintre i fora de presó. Després d'una vaga de fam que va mantenir aquest estiu passat de 76 dies, que va deixar per un acord que li van oferir, torna a estar en vaga de fam des d'aquest 20 d'abril, després de l'incompliment per part de les institucions del pacte que van fer amb ell. La seva vida corre greu perill, ja ha perdut més de 7 quilos i no pensa deixar aquesta protesta fins a la seva llibertat. L'Enric Duran expropià 492.000 euros a 39 entitats bancàries que va utilitzar per a finançar projectes socials alternatius, dels quals una part han anat destinats a dues publicacions de gran tiratge on s'han debatut i exposat formes per a poder viure sense el capitalisme, construint alternatives que ha demostrat que són factibles. El 16 de març va aparèixer en una roda de premsa, ja que la seva localització no era pública, i finalment el 18 de març a la Universitat de Barcelona va ser detingut per un dispositiu desmesurat de Mossos d'Esquadra. Després, la brutal repressió policial contra el moviment estudiantil en lluita contra el PA Bolonya va silenciar-se en els mitjans la detenció de l'Enric. Per ells dos, perquè no podem permetre la persecució i la demolició de tot el que lluita contra les injustícies dintre o fora de la presó, per a denunciar que no s'ha d'estar tan bé com ens volen mostrar dintre de les presons catalanes, quan a la de Brians 2 ja porten 26 morts des de la seva inauguració. Per a desmuntar aquesta farsa, per a solidaritzar-nos amb ells i en definitiva perquè estem fartes, convoquem a la ciutadania a participar a la marxa que s'ha de fer aquest 9 de maig a les 10 del matí a la Rambla de Catalunya de Martorell per anar fins a Brians. Llibertat Amadeu Caselles, llibertat Enric Duran. Escriviu-nos a Enric Duran, apartat de correus 1008-760 Martorell, i escriviu a l'Amadeu Caselles, apartat correus 3008-760 Martorell. I bueno, des d'aquí una abraçada molt forta a l'Amadeu, que està amb la vaga de fam, i a donar-li molta força perquè aguanti, que aviat sortirà. I a Enric, doncs el mateix, i ens veiem tots aquest dissabte a Martorell per anar fins a Brians. Salut.
Salut.
Molt bé. Molt bé. Aquesta gent, doncs, que com cada any, perquè últimament s'intenta doncs, fer mitjanament, o sigui, hi ha certa regularitat a fer marxes a presons, i aquest any doncs, centrant-se una mica més en aquestes dues persones que realment s'ho mereixen ara mateix, però com també el comunicat ensenya, no només per aquestes persones, a per totes les persones preses. També recordar, com alguns recordava més avall d'aquest comunicat a Indimedia, doncs, que en aquella presó també està el senyor Diego Sánchez Borria, a Can Brian, ara mateix, sembla ser. Jo no tenia referència de que estigués allà, però bueno, ja que està passant en el moment de comunicat, doncs també una altra persona que molt probablement està en lluita allà dintre, doncs és aquesta, i molts altres que estaran allà dintre en aquest sentit, així que qualsevol solidaritat que es pugui fer amb aquesta gent o qualsevol ajuda a pujar l'ànim, que aquestes concentracions, sobretot a presons com la de Brian, on realment els que se n'enteren són les persones preses i les persones que hi estan, perquè probablement poca publicitat se'n farà d'aquesta marxa als mitjans comuns, als mitjans burgesos, però aquesta gent que està dintre de la presó, això doncs, segur que ho rep com un ànim, una renovació de forces per continuar amb el que estan fent, i que s'adonin que tampoc estan sols, que hi ha molta gent al carrer que està amb elles i amb ells, i ja ho fa aquestes iniciatives.
Bueno, jo vaig estar el dilluns, que vam fer una volta a la Model per el xicot de les penes multes, i érem unes 70 o 80 persones, i hi havia pues, 5 cotxineres d'aquestes dels Mossos d'Esquadra, i venien amb nosaltres uns, jo vaig comptar 25 Mossos d'Esquadra, i no sé si dins de les cotxineres hi hauria més.
Segur.
Però segurament.
Segurament, no? Bueno, i aleshores van donar una volta a tota la Model, i van fer les consignes, ens van reforçar uns als altres, i a la vegada que nosaltres estàvem donant les voltes allà, tres companys s'havien colgat en unes torres que hi ha a Esplugues, que tenen 70 metres a dalt de tot. I el dia següent vaig estar a l'Hotjutjat d'Esplugues, que van aprofitar per portar el José. El José és el xicot aquest que van detenir per els 60 euros la pena multa, i la van portar allí al l'Hotjutjat d'Esplugues, perquè tothom tenia que declarar en octubre, els altres encausats. Però la justícia que... com es diu aquest programa?
Judici i la justícia.
La justícia aquesta és més injustícia que no sé què, bueno, pues tots els encausats tenen que declarar a octubre, i el José ho van fer declarar aprofitant que estava pres, perquè com ell no fa cas de les convocatòries ni d'això, no? Perquè no creu en aquesta justícia, però ho van portar. Lo van portar manillat, no? I llavors jo vaig estar una estona allí amb l'abogada del José, i quan, bueno, quan va sortir van posar Mossos d'Esquadra antidisturbis, perquè també van portar una cotxinera allí, no? Una cotxinera allí tota plena de ports de Mossos d'Esquadra, i bueno, quan va sortir el xicot estava animat, va fer un crit de... va ser molt emocionant, no? I bueno, i llavors va anar a declarar, i després m'ho comentant, no, que hasta el jutge se va quedar sorprès quan li va dir: vostè vol declarar alguna cosa? I llavors el va explicar, no, el motiu de les seves accions, i per què no volia pagar la pena multa, i per què estava allà, i estava el mateix, no? Hasta el jutge li donava una mica de vergonya, no, que aquella persona tingués que estar tancada, no? Saps? I és que jo estava escoltant el José i m'emocionava, no? De que havia parlat, no? I després quan ja se l'enduïen al cotxe, va haver un moment que, clar, pues és el nostre amic, germà, company, no?, que ho estimem, no?, pues volíem, pues, dir-li hola i d'allò, no?, entonces posàvem els Mossos d'Esquadra allà davant, no?, uns tios com un armari que no ens deixaven veure com el company, no?, el germà, no?, l'estimat, no?, pues nosaltres ho estimem, el cosè, i aleshores els altres, no?, lo volíem ficar a dintre, no?, i llavors els companys van començar a cridar els Mossos torturen i assassinen, no? Llavors, ni malos tratos ni tortures, no? I el se va calmar, no? El fastigós aquell que va aprofitar-se d'una persona gran manillada, no?, per saquejar-la, empujar-la i ficar-la a mà del cotxe, l'únic que volia dir hola i hola, no? I ja està, no? No sé qual era el problema. I després, pues aprofitant això que estem parlant dels presos, i si voleu, tenim aquí un comunicat sobre els fills, i que és bastant aclaridor de lo que està passant ara en Euskal Herria o en Euskadi o com el País Basc o l'Espanya Vascongadas o jo que sé el que és allò allà, perquè al final ja no sé què és, que ha entrat el Patxi López i el Basigordi se llama el
del Basagoiti.
Bueno, pues el Basigordi, Basagoiti.
Basagoiti.
Este es el partido.
Bueno, espero que es bordet.
Bueno, pues el Patxi López, después de humillarse entre no sé qué, cuando juraban allí en el Guernica los del PNV, como son muy religiosos, era de Dios.
La Biblia, ¿no?
Sí, se ha cambiado la Biblia y en vez de poner la Biblia de Dios, ha puesto la Biblia de
los demócratas.
La Biblia de la Constitución es la Biblia de la Constitución, ¿no?
La Constitución y el Estatuto de Guernica.
Aquest tio emparat con tot el poder que li dona els aparells de repressió de l'Estat, i ara també pues, de l'Estat Basc, no? Perquè ell també tenen com a feina i tota aquesta història, no? Deia que cuidado que les zones lliures que tindrien tot controlat, que no se podria parlar, només que el que ells dictaminen que és bo i el que no és dolent, no? Pues nosaltres hem suportat aquí un comunicat, de ja que l'amnistia d'Espanya també la, com se llama esta gente que denuncia la tortura, l'amnistia internacional, l'amnistia internacional, cada estat, pues, l'amnistia internacional d'Inglaterra, l'amnistia internacional d'Espanya, l'amnistia de França, pues, normalment, per exemple, l'amnistia internacional d'Espanya, pues, no denuncia el que passa aquí perquè llavors l'estat d'aquí, no? I llavors s'han borrat d'un comunicat que ha fet com la... Hay una cosa que me demonían, que son muy dolents, y le dicen la izquierda pechale, y bueno, se ve que habían, estos son muy dolents, son, tienen bañas y Cuba, una cosa, tú, y aleshores le han fet un comunicat allà, no, però para que todas las formas de opinión, porque se ve que en Euskadi votan, pero hay algunos que son ilegales y no se pueden votar, aparte de que voten o no voten, pues ellos dicen que se pueden votar, no, a ver, por la el dret de totes les opinions i totes les formes de pensar que tinguin cabuda, no? I l'Amnistia Internacional s'ha borrat, la d'Espanya. I llavors, pues, bueno, vam fer com un comunicat. Llavors, pues, per aquests també, pues, que són l'Amnistia Internacional d'Espanya, que s'entenen el que és el FIES. I que, sí, pues que també ho denuncien, no? Perquè està molt bé denunciar el Guantánamo i està molt bé denunciar les barbaritats que se ve que se cometen en les prisions de Cuba, i està molt bé denunciar totes aquestes coses, però també denunciar el que ocorreix aquí, no? I aquí ocorreix això, si us sembla bé, ho llegim.
I tant, endavant.
Bé, aquest és un comunicat que ha escrit Antonio Domínguez del col·lectiu Malatextos. Y digo así, derechos humanos, sí, no, no sabe, no contesta, ¿no? El régimen FIES supone la deshumanización más terrible con el agravante de quien la inflige, al menos sobre el papel. Debiera tener el objetivo de la custodia y la reinserción. Cabe preguntarse qué entienden por derechos humanos nuestra clase dirigente y su electorado, ya que resulta agotador y frustrante intentar un entendimiento con alguien que mantiene posiciones antagónicas ante situaciones éticamente similares. Resulta terrible comprobar cómo un gran número de personas en nuestra sociedad posee una sensibilidad parcializada, probablemente inducida por el desconocimiento y la desinformación, ante la conculcación de los derechos humanos, alineándose con el discurso del poder y otorgándole la legitimidad vergonzante. Una de las situaciones más descarnadas y que deja patente esta afirmación en la que se produce en las cárceles y más concretamente con los presos FIES, o sea, fichero de internos de especial seguimiento, el FIES es una base de datos o lista negra, si nos dejamos de formalismos, que recoge información individualizada de presos que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la DGIP, considera peligrosos y que por lo tanto requieren un régimen de vigilancia especial, fugistas y participantes en motines y protestas, además de presos de motivación política, son los que conforman la lista de damnificados. Este fichero se crea en 1991 por un gobierno del PSOE y otra vez los del talante y el Estado de Derecho. Para frenar las protestas y motines que se estaban produciendo tanto por presos sociales organizados por la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial Reconstituido, como por presos de ETA y Grapo, el régimen FIE se creó en primera instancia mediante una circular para evitar el control parlamentario, pero posteriormente se votó y recibió el respaldo de todos los partidos, excepto IU y HB. ¿Pero qué supone para una persona encarcelada vivir bajo una vigilancia especial? Pues bien, los presos en aislamiento, que pueden estar incluso en prisión provisional a la espera de juicio, viven encerrados entre 21 y 23 horas al día, en celdas de 3 por 4 metros, pudiendo salir con mucha suerte en parejas. No son pocos los presos que se encuentran solos en una galería. A un patio de 10 por 15 metros. Ni qué decir tiene que no cuentan con actividades programadas de ningún tipo. Se les controla la correspondencia. Les confiscan cualquier cosa que les envíen del exterior, ya sea libros, ropa, etc. Además, como las condiciones de vida las marca el director de cada prisión, son muy comunes las prohibiciones de visitas, de salidas al patio, los cacheos e inspecciones. Es decir, la deshumanización más terrible con el agravante de quien la inflige, al menos sobre el papel. Debiera tener el objetivo de la custodia y la reinserción. Estas condiciones extremadamente crueles de vida constituyen el caldo de cultivo necesario para que todo tipo de abusos por parte de los carceleros, responsables de sus acciones, pero no, y esto hay que tenerlo claro, de la cobertura legal de que disponen y que les proporciona una impunidad difícilmente entendible en parámetros humanitarios y democráticos. No podemos dejar de exponer al menos uno de los casos que representa la cotidianidad para cualquier preso FIES. Puerto 3, Cádiz, inaugurada en junio del 2007, cuenta con 70 plazas de aislamiento. La Asociación por la Defensa de los Derechos Sociales e Individuales, la GGEBEADSI, dio a conocer que a los 14 ocupantes del módulo, entre ellos 7 presos vascos y un anarquista, se les está manteniendo separados del resto y totalmente incomunicados, reduciéndose todo contacto humano al trato con ordenanzas y funcionarios. Recalca dicha asociación, están siendo sometidos a un régimen extremo de aislamientos y incomunicación, como los organismos internacionales califican de tortura, con efectos devastadores a nivel físico y psíquico. Parece que, como ocurriera en 1991, otro gobierno del PSOE está diseñando un régimen de castigo y de exterminio para presos escogidos por su carácter rebelde o político. Abu Ghraib, Guantánamo, prisiones chinas, grandes campañas a favor de los derechos humanos, sensibilización social, implicación de medios de comunicación, denuncia de las instituciones. En Iruña, los políticos discutiendo agriamente sobre la idoneidad de colocar una macrocárcel en una zona considerada reserva paisajística, importándoles un bledo lo que dentro de esas prisiones se vive y se sufre. Porque no nos engañemos, conocen perfectamente que se cuece dentro de los muros de las cárceles. Al menos creo que cabe preguntarse qué entienden por derechos humanos nuestra clase dirigente y su electorado, ya que resulta agotador y frustrante intentar un entendimiento con alguien que mantiene posiciones antagónicas ante situaciones éticamente similares. Eso es todo.
Recordo el llibre del José Tarrio, Huye, hombre, huye. És un llibre que recomano perquè explica molt bé la història, a través de la seva pròpia història, pues la història de, dels fitxeros d'internos d'especial seguiment i els efectes que aquests fitxeros han tingut en tot tipus de presos que han estat sota aquest règim, i ell dona molts noms dels responsables de la creació d'aquests fitxers, dona molts noms de companys presos que ho han patit, i si es relata moltes situacions, és un llibre molt recomanat. Dia avui dia que el Xosé Tarrío està mort, va aparèixer mort en circumstàncies molt estranyes, sembla ser que el van tirar des d'una finestra o alguna cosa així, i bueno, d'aquests casos més de presos que apareixen morts, doncs, estranyes circumstàncies, i que nosaltres pues, creiem que el que li han fet al Xosé Tarrío doncs, va ser també un assassinat, perquè després de tants anys de perseguir-lo i de maltractar-lo, doncs, al final, fos com fos, va acabar mort, i crec que el responsable doncs, és l'estat espanyol per haver-li fet el que li va fer. I el que està fent, el que li està fent a tots els presos, no? Els que estan en règim normal, els que estan en fies especialment, perquè estan totalment a mercè dels carcellers, i realment ja és una tortura estar pres, però estar en fies encara ho és molt més, perquè o sigui, no tens contacte absolut amb els familiars, no pots fer trucades, no pots tindre visites, i encara és molt més terrible. I bueno, comentar que ara amb el Patxi López com a lehendakari, doncs veurem què passarà, no? Perquè els presos amb el PNB tenien alguns beneficis, tot perquè el PNB va firmar la dispersió també, no?
També, no?
Però donar una subvenció a les famílies i així, i ara sembla que el primer que faran serà treure'ls, no? També, a les famílies que tenen subvenció per anar als seus presos, sembla que els hi treballarà. Veurem els signes d'aquest nou govern, que és un pacte amb el dimoni que ha fet amb el PP, que no s'entén de cap manera, no? Però hi sabran. Contra el que fa el PNV, perdó.
Aquesta tarda les notícies he sentit que el senyor Patxi López afirmava que volia acabar ETA en un any. Això ja és, no deixa de ser una declaració d'intencions del que serà a partir d'ara la repressió d'Euskadi.
Però no, això no ho pot fer,
Però jo era soy un poco una mica gran, no? I des que era pequeñito sempre viene un que diu vamos a acabar con la ETA. Però això, jo tinc 53 anys i em sembla que ho estic escoltant des que tenia 18. Fixa't si ho he passat anys, no? I no, estem en un estem, no?
Per dir... No, però no, Castro porta 40 anys sí. Cada president dient jo acabaré amb ell.
No sé.
El problema que té ara la ETA també és l'acoso del govern francès, no? Que s'ha configurat amb l'espanyol, i bueno, entre ZP i Sarkozy doncs, hi ha un pacte explícit de perseguir els de la ETA en territori francès, en tot el territori francès, estan detenint molta gent, i després els estan, bueno, que entre que ja entén de presos i que els estan extraditant a Espanya,
sí,
hi ha doncs, cosa que abans sembla que no feien tant, no?
També hi ha molts presos, a França de la ETA.
Sí.
Bé, també se'n queden cada d'allà. No, potser a vegades penses, no? Quins tractes tindran, no? Perquè a vegades amb el terrorisme també és com una arma de poder fer com negocis, no? Per exemple, tu m'ajudes amb els, saps? Els terroristes, no? Fan una sèrie de pactes que no ens expliquen, no? I moltes vegades això és una moneda de canvi per fer negocis entre ells, no? Utilitzen el terrorisme d'una forma també beneficiosa i no és solament el que expliquen, no? Que si són els presos d'ETA, que són gent perillosa, d'embutar cometes, no? Llavors aquí doncs ja saber els tractes que fan, no? Els pactes que fan, no? I no sé, m'ha semblat sempre una moneda de canvi bastant fastigós, no? Posar per davant aquesta teoria.
Sí, hi ha ve com una cosa que és graciosa, no? Perquè també li diuen si està disposat a arriesgar, no? I llavors el Patxi López és el que se va quan el rotllo d'aquell que no fa uns anys, que tot és, no sé, dos o tres anys, devia ser, no? Que tots estaven com... Tots estan a favor de la negociació i haurà la negociació, doncs, el que s'havia juntat con el nou d'Otegui va ser el Patxi López.
Sí, ahir l'han jutjat, de fet, el Patxi López.
Al final no ens explica el que és, no?
Sí, que, veurem què passa, perquè, veure, per una banda, el que va dir el govern central va ser que no... Vull dir que no és el que diu el Patxi López ara, no? Veurem ara què passarà, no?
Ja.
Perquè sembla que igual aquest home, pues...
O sigui...
Però després de tot el que han fet, què volen dialogar? Res de res, no volen arreglar res, perquè... Què els dona vots, al cap de la fi? La cosa rara catalana, la cosa rara basca, el terrorisme...
Bueno, però...
Només no dona vots, llavors d'alguna manera ells també van com necessitats, no, d'això? Vull dir que no, les seves estratègia política, les seves campanyes moltes vegades van necessitades, no? de la ETA, que dius, és que com si d'alguna manera, no? És el que la cosa, és un dels factors que els dona més vots, no? I veure com ho instrumentalitzen per guanyar vots i com ho mercadegen també en aquesta situació, com expliques tu en França, no? Que de veure de quina manera mercadegen amb això, vull dir, fa que el seu cinisme i la seva hipocresia, no? Creixi exponencialment, no?
Però aquí també intervé que és el que realment vol aquell poble, no? Saps? O que hi ha gent, no? Perquè que també hi haurà que tenir en compte que hi ha gent, i hi ha gent que és el que vol, perquè les coses, perquè jo me penso que una cosa té que ser d'una forma, no? Si la gent no vol que sigui d'aquesta forma, no? Perquè què van a fer? La gent que no vol ser espanyola, que la vas a obligar a ser el que no volen? O sigui, no sé quina sortida tindrà ahir, però la sortida aquesta que deia el company, que ara ve aquest, que l'han posat l'han donat un puesto de callo, de jefe d'allò, i se pensa que va acabar con algo que no han pogut acabar fa 40 anys o no sé quants anys porten, saps? I diu el mateix que el que ha vingut com nou, saps? O sigui, jo penso que és una tonteria, no? O sigui, d'alguna forma tindran que arribar a algun acord, la gent, no? Vull dir, tindran que conviure, no? Tindran que viure i deixar viure, no?
Potser aquest any que comentava el company, potser el que volen és tornar a pactar, de saber, no?
Però
el difícil es va intentar i va semblar que podia ser, no? Llavors, però clar, no sé fins a quin punt, no?
Ho veig molt complicat. Perquè...
Seria bé, també, no? Perquè ja seria hora, eh?
Després d'haver dit que no al Pla Ibarretxe, no? Que al cap i a la fi, el que deia, deixeu que nosaltres fem un referèndum, que decidim si volem ser independents o no, al cap i a la fi, ara vam dir no, això no ho podeu fer, no? Perquè al cap i a la fi, aquests els espanyolistes aquests que no entenen la diferència, vull dir que es volen apropiar del territori, no? Com si fos seu, pues no entenen això que la gent vulgui decidir. Creuen que han de ser tota Espanya que ha de decidir si els catalans poden anar-se, no? Si els bascos poden anar-se, no? Però si volguessin que tots fóssim units, no ho sé, a l'altre dia m'ho plantejar seriament, no? A l'escola aprendríem euskera, aprendríem galego, respectaríem la cultura, seríem...
Però això ho fa molt de por.
Això seria l'única manera de que fóssim germans, home.
Però això les fa molt de por, perquè, clar, les fa molt de por perquè aleshores seríem un poble cult, i ells necessiten un poble ignorant, un poble manipulat, un poble... necessiten gent, pues, saps? O sigui, que es mogui, pues, no sé. Ara, mira... jo com ho veig, no? Uh-huh. El futbol i la política van molt lligats, en què diuen que no. Ara qui juga a la final del futbol? El Bilbao i el Barça, no? Clar, o sigui, a vegades no els donen com, saps, com els americans que quan tenies ganes te donaven un xicle, saps? Te donen un xicle que és una goma que tu mastigues, però és un engany, això no menges, mastegues però menges, perquè saps? Doncs pues és això el que nos donen un xicle, saps? Tenim ganes de te donen un xicle, metes el xicle en els collons, tio.
Aprendre anglès en més d'euskera, no? I a galego.
Aprendre anglès, no? Clar, es fan aprendre anglès, bueno, però és que jo potser vull conèixer abans els meus, no, germans d'Euskara de Rivas, els germans gallegos que tenen una idioma, inclús els portuguesos, no? Que no existeixen, estan a la península ibèrica, són els nostres veïns, no?
Mm-hmm.
Vull dir, no, Espanya no vol saber res de Portugal, perquè com que Espanya és el cul d'Europa, i nosaltres ens pensem que Portugal és el cul nostre, doncs pues ja, no?
No,
és una de complexos, no? De, 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 complexos que són evidents als ulls de tothom, no? Perquè Madrid Sarkozy deia que no, que Europa no s'acaba als Pirineus, no? Vull dir, com vulguin, com, o sigui, evidenciant la realitat, no? Evidenciant el que tothom pensa i no ho diu, no?
Jo soy optimista, saps? O sigui, aquí té que venir una forma en la qual tingui cabuda pues la gent, saps? I la gent, pues... farem el que tinguem que fer, no? Jo no vull presons. Jo no penso que el càstig sigui la venganza, aquesta justícia vengativa, tota aquesta història que estan muntant con les penes, hay que complir les penes completes i a sobre recargar-les, no? Aquest odi contra els altres, el càstig, com si això fos solucionar algo, perquè al final, si això solucionés algo, saps? O sigui, la repressió que soluciona.
Que fa més ràbia.
Cau el doble baremo, perquè al cap ja la fiti fixes a les notícies, i de la presó només veig sortir los magnates grossos. Lo Julián Muñoz, aquestos del caso Gürtel, no?
Sí.
Tots aquests polítics que haurien d'estar dintre la presó i no hi són, no? Per les seves pròpies lleis, però no, aquestos no. Ara resulta que en aquest de Marbella ara aniran a la universitat a fer xarres sobre corrupció, que és acollonant, no? Però el nostre Madeu està a la presó podrint-se, l'Enric Durán està a la presó, lo Franqui està en tercer grau, los Igor està a la presó, tots els presos polítics, els presos socials, tots els de drogues, que els ha passat és això, que viuen la misèria i acaben les drogues, no?
I càstig. Los puntos de tratamiento y manejado las cosas, fregando yo, fregando el negocio, que se os quiere, que se os de aquí, que se os de acá, ¿no? Sí, mi vida, pues a costa nuestra, ¿no? Y toda una serie de cosas que podrían estar canalizando energía pues para estar ahí, ¿no? Y portar a la batalla, ¿no? Tienen que estar, pues...
Y sobre eso del CIES, ¿no? Que es ya lo pitjor, ya, ¿no? Estás a la presó y sobre aquí putejado de esta manera, ¿no? Realmente
aniquilar totalmente.
Hem llegit això i posar presos, no? Bascos i un anarquista, no? Sí, està claríssim que el que és sobre que no tenen físicament volen que les teves idees inclús renuncies als teus ideals o a la teva forma de viure, no? I això ja és el pitjor, no? Perquè és que volen controlar la teva ment, que això ja és el teu esperit, no? Que això ja sí que és anul·lar una persona, ja deixar-la intentar, no? Perquè molta gent que se'n surt, però intentar deixar una persona inutilitzada total, no? Això ja es troba que és cruel.
Sí, pues ahí estem, bueno, em sembla que hi anirem acabant aquest bloque.
Vale.
Bueno, tinc una carta encara d'uns presos, vale, que ens arriba des de... Ara ho diré.
Pitjor de la Georgina, si fem un descansito i després la llegeixes.
Sí, perfecte.
Una trucada?
Sí. Ah, vale. Pues dona un altre dia.
No, dona la llegeixes.
Sí, dona.
Ho passarem. Hola. Hola, salud. ¿Qué tal? Estaba escuchando y bueno, lo que ahí hablaba del terrorismo, ¿no? Y de cierta manera el terrorismo es una cosa pues muy oficializada, ¿no? El mayor terrorista del mundo ha sido el que ha salido de la América, el Bush, ¿no? El mandatario pues de Italia, también otro por el estilo, ¿no? Y aquí algunos que fueron terroristas, también muy tranquilo, que en vez de encarcelarlos o eso, pues lo premiaron con ministros, ¿no? Yo creo que a veces la sociedad, la venda que tenemos en la mente, que pedimos más cuerpo represivo, lo cual nos cuesta más sacrificio de nuestros impuestos, y después van a la cárcel los más semejantes a nosotros, pero con más huevos para luchar en contra de las injusticias, ¿no? Y encima, pues yo no mismo que habéis hablado, venía por la calle y cuando escuché unos gritos no sabía de qué era, porque yo jamás me he definido por ninguna clase ni de bandera, ni de fútbol, ni de simbología absurda, la cual me distrae, me atonta, me idiotiza y al mismo tiempo también se subvenciona si tienen crisis y mucha gente de semejante a nosotros pues no tienen ni para comer, ¿no? Yo creo que el 80% el 90% de la culpa de los errores es el 80% o el 90% de los ciudadanos que nos idiotizan bien, sea con lo que sea, y nosotros mismos somos los enemigos de nosotros mismos, siempre estamos criticando, pero al fin vamos a morir a las cajas, vamos a morir al hipermercado o supermercado, lo cual son propiedades
de las grandes financieras, de la Caixa, del Banco X, del Banco de otro. Yo creo que nos han idiotizado y vamos eliminando la pequeña tienda, el pequeño agricultor, y sucesivamente vamos enriqueciendo un poco y vamos haciendo que se acumule el poco capital en manos de cuatro magnates sinvergüenza, y los representantes de ellos son los que encima le pagamos el sueldo, y son los políticos,
sí,
que hacen una serie de leyes para reprimirnos a nosotros y proteger a ellos.
Sí, sí.
Como habéis dicho, esos compañeros, mucho menos, llevan 20 años en el caso. Y sea el Julián, sea el Pascual, sea el Abel, están por ahí encima, como los medios mediáticos lo hacen, que lo veamos como estrella. Yo para mí, ojalá se montara una vez en un coche y se estrella, ¿verdad? Creo que nos falta todo un poquito de nosotros mismos, y lo que criticamos, irlo rechazando, porque si no, no vale la crítica para nada. Informarnos, ¿de dónde viene este producto? ¿Este supermercado de quién es propiedad? Y nosotros judicateando, mucha gente, pues seguro que no lo daríamos duda, pero es que si no, lo engordamos los bolsillos, encima que nos joden. Bueno,
sí, sí.
Un saludo para que haya programas como este, y quien quiera poner su radio, pues que les ponga.
Vale.
Salud para todos.
Vale, salud a usted. Venga, sí. Venga, muchas gracias por su casa. Bé, doncs, en la línia que deia aquest senyor, doncs, també el que volia dir és això, no? Des de dalt també mos venen la moto, d'això, no? A la presó, los violadores, no? Los ladrones, oh, a fer por. I en realitat, qui hi ha a la presó, no? Anem a mirar, doncs, pues, pobra gent, tio, que no té recursos, d'aquests mangantes, amics de l'Esperanza Aguirre, no? Per exemple, avui mateix ha vist una escena, no? A l'Assemblea de Madrid, allí, amb tres imputats del PP, que estan lliures sota fiança per un cas de corrupció escandalós, no? I aquests han pagat 750.000 euros i estan al carrer, no? I la gent que és, pues, com altres, que viuen d'un sou, d'una feina, o que com ara amb la crisi, molta gent que s'està quedant al carrer i que ha de menjar i que haurà de fer que sigui, ni que sigui robar el súper o lo que sigui per viure, per anar a menjar els seus fills. Doncs aquestes persones acabaran a la presó i allí es quedaran a complir totes aquestes condemnes, perquè ara ja s'aprofiten els poderosos d'aquest clima de por, i venga, i així el 80% de ciutadans, amb tot aquest cuento que vinc a criticar, però permetem que els nostres germans acabin a la presó, no? Que les persones dèbils acabin a la presó, estem permetent això, i a més legitimitant aquest càstig injust, injustíssim, que castiga el pobre, beneficia el ric, i amb aquest exemple que ens estan donant avui de portar als corruptes, més corruptes, polítics, que han robat els diners del poble, portar-los a la universitat a donar xarxes sobre com robar a la gent. Vull dir, ja la vergonya és sublime. I mentrestant, els nostres amics, els nostres companys, els nostres germans, els nostres familiars estan a la presó patint l'innombrable a mans d'aquestes persones que no tenen nom, que són els carcellers. No són persones que no tenen nom, no es comporten com a persones, i per molt que ens vulguin fer creure que són funcionaris, no ens ho faran creure. També, per molt que ens vulguin fer creure que les seves causes són justes, no ens ho creiem. Vull denunciar aquesta setmana, resulta que des del Ministeri, des del Gabinet de Govern, del Consell de Ministres, es va decidir que les carcelleres entrarien a dintre les presons d'homes, a controlar els homes, d'acord? I aquesta setmana està en la capitana de les carcelleres, una matrona que feia por, una senyora que deia que tenia afecte a les preses, però que claro, que tenien una relació molt bona, perquè tal i Pascual, i que hacían muy bueno trabajo, que ahora se tienen que ir a las cárceles de los hombres, ¿no? Y que ellas que quieren defender la dignidad de la mujer y no quieren ir a la cárcel de los hombres porque son mucho más grandes que ella, ¿no? Y tienen por. Pues yo les digo a estos señores, no es fácil creure que ustedes tienen un rollo feminista, porque no, ¿vale? Ustedes lo que tienen que hacer es ya plegar ya de esta feina, ¿sabes? Que ustedes ni diuen feina, pero para mí no es una feina, parar de reprimir ya, o sea, adonarse de una vegada de que son hombres, unes eines al servei de la repressió, ¿no? Y que busqueu una altra feina, ¿no? O positeu a un altre cos de l'Estat, no sé, no això, no? Ara no aneu a la tele fent veure que la vostra causa és la de les feministes, no? Aquí dient, bueno, és que jo vaig al·lucinar, vaja, exacte, els propis homes, ara els propis homes, perquè que con que deu falta personal cohesivo, no, pero la nova llei aquesta d'igualtat, que diu que ara ha d'haver igual de plantilla aquí que allà, pues ara les fiquen a les presons dels homes, i aquestes dones no volen anar-hi, perquè no els hi havien dit tampoc aquestes carcelleres, no? A veure, com igual tenen d'anar a les presons dels homes, i tenen por, vale, perquè... Que al costat dels homes, pues probablement són, o sigui, estan a la presó, estan bastant més forts, perquè molts d'ells pues fan gimnàs, intenten mantenir-se el mínim de salut que es pot mantenir dintre la presó. Doncs mira, ho sento molt, però que no ens enganyen, saps? Jo des d'aquí us dic, prou, busqueu una feina digna, saps? Sigueu persones, deixeu de reprimir, deixeu de maltractar, perquè a més és que no ens ho creiem, no? No ens ho creiem.
Molt bé, jo també estic d'acord amb tu. Que almenys que siguin unes persones, perquè reprimir una altra no pot ser mai una feina.
No és una feina.
Ara jo almenys no la reconeixeré mai com això.
Jo tampoc.
Mai.
No.
És repressió pura i dura, que li posen el nom que li posin, no? Tant a vegades anem pel metro i diuen, és que un guàrdia de seguretat, no? Però és que, escolti, per què no se'n va fer una feina realment que sigui útil, no? Perquè és una persona inútil, una persona que està reprimint allà, no? I em surt moltes vegades, i tu no te'n dones vergonya d'estar fent això, que em dius una feina, que ets de menjar, tio, doncs vés a ratllar els mestres, tu, dels rics, jo què sé, no? És això, no roba els rics, perquè en realitat, no? Estem parlant una mica de l'Enric Duran, però hòstia, és que aquest tio roba de persones que han robat ja els pobres,
sí,
no?
Claro.
Però la millor per la societat serà el mateix, no? Ell també ha robat, no? Però no és així, no? Perquè l'únic que ha fet és expropiar una sèrie de diners que moltes vegades, mitjançant hipoteques, que això explicaves tu, han robat a gent i l'han despullat. Bueno, ara ha passat amb la crisi, no?
Sí, bé.
Estava pagant una hipoteca i al final ha sortit per la televisió que se li han quedat, quina sort que se m'han quedat al pis, la caixa, i em deixen pagar un lloguer. Ja no serà mai més meu al pis, serà de la caixa. Però quina sort que encara em deixen viure aquí, no? Algú veu el punt, com deia el company que trucava, no? A quins punts arribem d'idiotització, no? D'estar al servei d'aquest sistema i creure'ns-ho, no? Que a sobre tenen el poder, no?
Sí. Els bancs, el negoci dels bancs és brutal, no? Tu compres una casa de 10 milions i al final de la teva vida el banc has pagat 30 milions, no? Ells han butxacat 20 milions de peles que dius, té sentit comprar-se una casa? Vull dir, la gent també s'ho ha de plantejar, perquè jo personalment he viscut un acoso de l'entorn, perquè en aquesta cultura d'aquí,
jove, no?
Propietari, clar. De ser propietari, per nassos, perquè és així i s'ha de ser així, perquè si no, no és res, no? L'entorn familiar, tot això, no? Perquè clar, totes les famílies, sí, la gent, les persones que les componen, pues, tenim idees molt diferents i la pressió hi és, no? Pues això, la idea de propietat. Pues, home, pues si compres una casa de 30 milions, vol dir que em pagaràs 90, no? Al cap de la teva vida. Llavors, igual te n'has sentit pagar un lloguer el dia que no el puguis pagar, pues te
fas
que vegis espàrrecs en un altre lloc.
Si no, però no,
exacte, però no ets un esclau del banc, no?
És que no ets la vida... Exacte, no és mai tan que no vagin tants. Jo 40 anys, què pot haver passat?
Sí, exacte. I amb aquests 40 milions que els has donat, que els has regalat per la cara del teu treball, grans obres podríem fer, no? Plantejant-nos les coses, o sigui, dels nostres fos, grans obres.
A part d'això, també no hem de caure dintre del preu que posen ells, no? Quin preu ens dona a la propietat? Quin preu posen a la propietat, no?
Però escolta, per què no recites ara tu amb aquesta gràcia que tens?
Ai, sí.
La de l'esquera. T'atreves?
Val, d'acord, sí, és una cançó, menys és un poema que a mi m'agrada moltíssim, i ja que hem parlat dels presos, sí, seria com un homenatge. Val.
I de part també és un homenatge a una persona que nosaltres estimem molt, que es diu Pepe Rey, i aquest escrit va sortir la primera vegada que el van detenir perquè van dir que era molt,
exacte,
dolent, molt dolent.
Mm-hmm.
I aquest també és de... El Pepe Rey té banyes i cua, és una persona dolentíssima.
No grata.
Sí. Bé, doncs van fer aquest d'Espanyol que ara...
Gran periodista, sí.
I la judici a la justícia, pues des del capítol llibertari recitarà això. Vinga, espera, perquè... Vinga.
Abans, sembla ser que tenim una altra trucada.
Vale.
Hola.
Som un animal.
Hola. Pues no, ahora mismo el que...
Hola,
sí, perdóneme.
Hola,
sí, ahora lo escuchamos, que estamos con el audio bajado a la última pestaña.
Buenas noches.
Buenas noches.
Salud, compañeras y compañeros. ¿Qué te digo una cosa?
Salud.
¿Qué horario tenéis vosotros?
Ahora mismo los horarios que estamos aquí en directo en Radio Contrabando,
sí,
son,
sí, sí.
Un jueves empezamos a las 10:30 y acabamos a las 12:30.
Sí.
Y el siguiente jueves empezamos a las 11:30 y acabamos a las 1:30.
¿Qué? Vale.
Porque antes hay un programa que es quincenal que empieza de...
Un jueves normal, 10:30 y el otro a las 11:30.
Sí.
Vale, ya me lo meter en la cabeza.
Ahí.
Solo para que sepáis, Diego, desde que no escucho Jueces de Justicia, desde una semana después, porque dos o tres veces lo escuché en bronca, indiferido, si es verdad el mismo, desde entonces empecé, tuve que ir al psicólogo, hasta un día tuve que ir al psiquiatra, porque es que no podía vivir sin escuchar Jueces de Justicia.
A mí a veces me va a ir por ahí por la calle y chillo. ¡Viva Jueces! ¡Viva Jueces! ¡Viva Jueces!
¿Sabes? Pero bueno,
cada uno tiene su punto.
Oye, la CNT y Mujeres Libres y Juventudes Libertarias,
sí.
Y las hay,
sí,
¿vale?
Sí.
Y las anarquistas y las anarquistas internacionales.
Pues bueno, me agrada más que decir visco la CNT que visco
el vaso. No, sí, no te había conocido cuando has dicho eso la primera vez, no se escuchaba la voz. Ahora sí que me he quedado con todas, amigo mío.
Bueno, pues ya somos amigos, está bien.
No, tú sabes quién soy, ¿no?
Claro, claro.
Pues ya está.
Claro.
Pues mira, el otro día os busqué en la Mani y cuando nos veamos, ya te haré a ti y a Javico, os haré un comentario de una cosa que no sé si la habéis cogido. Pero ya hablaré, en la emisora no es nada delicado, ni es nada, pero que te lo digo, es economía y puede ser que vaya bien para los bolsillos de los dos.
Bueno, pues tú, tranquilo, eso ya sabes cómo funciona, tú.
Vale.
Ni Dios, ni patria, ni amo, ni rey,
luego
abajo los muros de las prisiones.
Exactamente.
Y la privada. Viva la revolución.
Hostia, tú también estás ahí, amiga mía. Estáis los dos, estáis la pareja.
Bueno, nosotros pareja no somos, somos como una, ya sabes.
Ya, no, pero...
Yo creo en el matrimonio.
Tú media naranja.
No, yo soy media naranja. No. Yo no creo en el matrimonio ni en la pareja. Yo creo en la comunidad, en el individuo, en la comuna, ¿sabes?
Muy bien.
Ya sabes lo último que ha dicho el Arenas del Partido Popular. Que están, los del Partido Popular ahora están por los municipios libres.
Bueno, se puede dar una ducha de agua fría con agua yo por la mañana, a ver si se ventila un poco la cabeza. Bueno, pues ya no queremos otra vez el comentario ese. Más que nada, ahora justamente he venido de Costa, que estaban dando la presentación de un libro, un compañero que asesinaron los franquistas en el 42, el nombre no me acuerdo.
Pellicer.
¿Cómo era el nombre?
Pellicer.
No, ese es el apellido.
Ah, bueno, no sé.
Sí, me parece que...
¿Cómo era el apellido? Sí, un anarquista íntegro.
Exactamente. Columna de hierro. Estaba allí, pues claro, cuando sales, después una charlita, te tomas algo, vienes aquí, hace media hora que llegaba a casa. Pero bueno, mañana como no tengo trabajo de momento, me puedo permitir ese lujo.
Mejor eso que ver la tele, ¿eh?
La tele me saca los ojos. Tengo las peleas con mi madre, amiga mía. Tengo las peleas con mi madre.
¿Vas a ir a la marcha de la madera el sábado?
No puedo ir.
Bueno.
No puedo ir. Tengo que hacer una cosa muy obligatoria el sábado por la mañana y es ahora. Ya lo sé.
Pero hay que tener un recuerdo, ¿eh? Para la madera hay que hacer todo.
Ya lo sé. Sí, estoy divulgando ayer mismo en el programa ese que hacen las compañeras a las 8, de 8:30, 9:30, lo dije. El otro día también lo comuniqué con bronca también, como lo comenté. El pasquí lo tengo en el sindicato, pero cuando no pueden ser una cosa y otra. Bueno, pues ahora ya lo sé porque, mira, a partir de ahora ya no iré más al psicólogo.
Pues muy bien, Fred.
No, y ven, estás contento.
Venga.
Hasta luego.
Oye, bien, saludos.
Saludos. Ahora sí, como comentabas, ja portem més d'una horeta de xapa, podeu llegir aquest poema que comentàveu i farem una pausa amb música. I de música, doncs posarem un parell de cançons de Societat Alcohòlica avui.
Vale.
Després ja passarem a coses més tranquil·les i les cançons seran Estado Enfermo i En el Tejado.
Molt bé.
Pues, de acuerdo.
Bé, doncs aquí està.
Espera, yo leo uno para l'Alberto que nos ha llamado por teléfono, que vale. Ha dicho que iba al psicólogo y al psiquiatra.
Sí.
Y después tú dices el del Pepe Rey.
D'acord.
Vale. Este se titula Escapar y está dedicado a todos los que van a los psicólogos y a los psiquiatras y toda esta gente. Y dice así: tomarán, come profa, caga química, te llamarán poeta, locura dirán para ponerse batas blancas, titulados por el egoísmo. Egos, egos, egos. Hay que corregir, hay que estirpar, normalizar, reprimir. Burgueses enriquecidos, mata, mata, mata al médico y destruye el hospital. Y caga mierda, mierda de verdad. Escapando del barium, del profano y hasta del alcohol, batas blancas, burgueses enriquecidos, ¡egos, egos, egos! Y te hablarán de poesía, Marlboro como Rilke, Cernuda como Winston, escapar y reír, irse y desaparecer, saltando al abismo, y así desprendido, quizás la vida te deje pasar desapercibido. Batas blancas, burgueses enriquecidos, ¡egos, egos, egos! ¡Mata, mata al médico, destruye el hospital! ¡Y caga mierda, mierda de verdad!
Joder,
la passió que li poses.
M'encanta. Bé, ara us recitaré la cançó que està dedicada a totes les empreses i sobretot a en Pepe Rey, com deia el company, i diu així, la cançó es diu Euskera i diu: sonido de la madera, silencio de la piedra, gozo de la montaña soleada, plenitud del mar, euskera, viento libre, lluvia poderosa, misterio de la naturaleza, música armoniosa de la autoestimación. Euskera, 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 viento libre, lluvia poderosa. I m'he quedat una mica en blanc.
Vostè, ho vas cantar?
Sí, perquè sense guitarra no m'he atrevit a cantar-la, però bueno, la segueixo. Això és el directe, eh?
Sí.
Receptáculo de lo desconocido, misterio desvelado por amor, atrevimiento del humilde de ser uno con su tierra. Euskera, euskera, euskera. Escaldunes, hombres y mujeres sencillos que escuchan a los árboles, que hablan a las piedras, que aman y gozan y sienten con su tierra libre, haciendo de ello una vida. Euskera, euskera, euskera. Lengua siempre vive, viva como la mañana y el sol, como la luna y la noche. Harriet egiten, dieten, susaiten, entzuten, dieten emakune eta gizon, eskaldunak beraien du askea maitatzen, eta sentitzen dutena kontatz, bizitza bat sortuz, bizitza bat sortuz. Euskera siempre, lengua siempre vive, como la mañana y el sol, como la luna y la noche. Euskera, euskera, euskera.
Pues sí, ara posem aquestes cançons i les escoltem d'aquí un rato.
Si no la canto.
Come on! amiguitos. ¿Habrá algo más precioso que la paz y la alegría? ¿Habrá algo más hermoso que un parque lleno de flores y vosotros jugando en él? ¿Habrá algo más bonito que un día bonito? Niños, aprovechemos cada instante las cosas bellas que la...
La vida cuando se os ve cantar así es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores? ¿Qué bonito es un parque? ¿Qué hermoso es el sol radiante? La vida es preciosa. ¡Qué bonita es la vida! ¿Queréis que cantemos una canción que habla sobre todas estas cosas?
Tornem a estar al programa Judici a la Justícia després d'aquesta pausilla metalera i poètica, com no. I bé, doncs després, com ja us he comentat, doncs posarem coses més calmades. Jo voldria començar aquesta segona part. Ara un company ens ha comentat que tenia ganes de comentar alguna cosa sobre presos, però abans volia fer un parell de convocatòries que tenim per aquí. Una és per les properes setmanes, bueno, de fet ja és aquesta setmana, ben bé, que ens, hi ha un comunicat que diu així: al barri hi ha de tot? No! Al poble de Sant Andreu, del Palomar, li manca un ateneu popular i cultural anomenat Harmonia, un espai de creació i d'unió d'identitats, organitzacions i col·lectius autogestionats per les veïnes i els veïns del nostre poble. I per això organitzem les festes de primavera 2009, per fer visible la nostra lluita. Continua així, doncs. Assemblea de Festes Alternatives donant suport a l'Ateneu Popular de l'Harmonia. Festes de Primavera Sant Andreu del Palomar 2009. Andreuenques, andreuencs, en plena primavera recuperem les festes al poble. Les festes de primavera d'aquest any s'aixopluguen sota el sostre d'un somni, d'una lluita, l'Harmonia. L'Ateneu Popular de l'Harmonia vol ser un espai que dinamitzi les naus de la Fabra i Coats, edifici històric que pertany al poble. L'Harmonia pot omplir el buit existent d'un punt de trobada i de creació al nostre entorn. Com a assemblea de festes alternatives compartim molts dels objectius que mouen aquest projecte. No creiem en la gestió que l'Ajuntament està exercint d'aquest espai històric amb interessos que no responen als reclams de la gent del poble. A través d'un procés assembleari horitzontal, de treball en col·lectiu i autogestionat, volem propiciar vincles socials entre la diversitat del barri, fomentar intercanvis generacionals, apostar per una alternativa al model d'oci imperant, així com a donar suport a diferents lluites afins. Tot això, ràpid pillant-nos del carrer i arriba indicant-ne un ús ben popular. Un taller de paper reciclat per nens i nenes, una ruta per la memòria del barri, un torneig de futbol al carrer, un dinar popular i un passi de cinema a la fresca són activitats que durant aquests dies es duran a terme. Així, volem donar suport i difusió al projecte de l'Harmonia i us animem a totes a sortir a peu de carrer, disfrutar de les festes de primavera i seguir construint el poble que volem. Les convocatòries són el divendres 8, o sigui ser demà, divendres 8, recordar que si esteu escoltant alguna gravació, doncs és probable que aquestes dates hagin variat i ja estigueu escoltant una convocatòria passada. Per la gent que ens escolteu en directe o demà al matí, doncs sí que podreu anar-hi. I això, divendres 8 de maig a les 5 al carrer Pons i Gallarza número 10 al metro de Sant Andreu hi haurà el taller de paper reciclat. El dissabte 9 de maig a partir de les 11 a la plaça Orfila al metro de Sant Andreu hi haurà la ruta històrica per Sant Andreu, la resistència d'un poble, segona ruta per la memòria popular andreuenques i andreuencs. El diumenge 10 de maig a les 10 del matí, a la Pegaso, al carrer Dublín amb Torroella de Montgrí, amb el metro de Fabra i Puig, hi haurà el torneig futbolero de primaveres. I el mateix diumenge, a les 7 de la tarda, a la plaça del Comerç, metro de Sant Andreu, hi haurà el cinema a la fresca. I això són, doncs, aquesta convocatòria de les festes de Sant Andreu. Sí.
Molta programació.
Sí, no hi ha nada.
I això s'ha de reivindicar, no? El que és el barri, no? Amb ateneus i locals per a la gent, no? Que no siguin de pagar, no? Com sempre.
I a més, si pot ser reapropiant-nos d'un espai.
Exacte.
Del qual ara mateix l'únic que s'està fent és especular, doncs encara millor.
Sí. El doble dia, exacte. I una lluita contra l'especulació i contra també el sistema de... també de tot que sigui un negoci, no? El sistema capitalista, no? El fet de reivindicar les coses que són del poble i que pertanyen al poble, no?
Exacte.
I que tenim dret com a ciutadans i ciutadanes de tenir espais lliures i espais d'autogestió, no? Que trobo que això és el que més hem d'ensenyar als petits i als joves, no? L'autogestió, no?
El que més falta.
I quan d'una base no tenir que utilitzar calés, no? Per exemple, aquestes lleis que expliques, però segurament que són de coses reciclades i etcètera. Això és un aprenentatge molt bo, no?
Sí, la reutilització de tot i com menys desperdicis creem, molt millor.
Perquè la gent sap que hi ha una altra forma, no?, de funcionar, que no sigui tot amb calés ni des de les entitats o des del govern o des de la programació de la gent que té càrrecs, no?
Sí.
Qualsevol persona pot ser-ho i participar.
Doncs bé, dit això, ens veiem aquest cap de setmana a les festes de Sant Andreu, de primavera, 2009. I dit això, doncs, donem pas a aquest company que tenia ganes de xerrar del tema de presos.
Podem dir una convocatòria, que ens hem dit al cap de, també, ara que deies de, que és per dissabte, bueno, per demà, demà de tarda, a partir de les 8, hi ha una exposició de l'Ateneu, això serà l'exposició de l'Ateneu del Casc Antic, que és l'antic forat de la Vergonya, sí, al carrer del Fonollar, eh?
Això, sí, carrer
no sé quin nom.
Es queda per allà, tinc l'adreça, però aquí no.
Sí, bueno.
El Xino,
i l'exposició és sobre l'Ateneu del Xino, que havia estat en el carrer, doncs, el carrer Hospital.
Sí.
Cal de dos, al costat del hospital, que el van tancar també, doncs, per expropiació, perquè no es deixava, bueno, no es pagava el suficient com que...
Bé, i també, doncs, amb això també cal recordar, no?, que en aquelles
empreses
s'ha muntat un hotel per turistes.
Exacte.
Bueno, però la
tenia un llibertari davant dels turistes, no, segur que l'Ajuntament tampoc li agradava. I
va posar una multa.
Sí, una cosa durant bastants anys.
Molts anys.
Va bé, amb l'Ateneu del Xino.
Jo fa l'exposició amb totes les fotos de totes les coses que se van fer, i després hi haurà un dia que serà el 18 de
maig, sí.
De maig,
el pròxim dissabte,
l'altre dissabte, que tot el dia serà temàtic, monotemàtic sobre l'Ateneu del Xino. Vindrà l'abogat, perquè encara estem
de
feito en l'Ajuntament, encara no hem tirat la tovallola, perquè igual l'Ateneu del Xino ara això pot arribar al Constitucional i obrir-se, no? Una altra vegada va tenir el Xino, però allà està la porta tancada, no? I llavors l'abogat va posar un recurs i vindrà a explicar-lo, no? Un abogat molt aixerit, defensor de l'Ateneu del Xino, i llavors tot el dia haurà xerrades i explicarà, perquè nosaltres no ens oblidem de l'Ateneu del Xino, però l'Ateneu del Xino també tu pots explicar alguna cosa, si vols, l'Ateneu del Xino, no?
Bueno, no sé què dir, que hi ha havia molts amics que ens ho passaven molt bé i que tinc molt bons records, no? I allà han passat moltes coses.
Uh-huh. Moltes activitats, moltes xerrades fèiem,
eh? Bueno, jo volia parlar sobre una cosa, una realitat de les persones, no? Però bueno, com que tu has fet aquest poema sobre la farmaindústria i els fàrmacos i tot això, jo que soc un sobrevivent de la farmaindústria, no? Bueno, jo diria que tota aquesta merda que venen se la tendrien que menjar tots els directius de la farmaindústria, no?
Però tu ja saps que la Junta de Tratamiento de las Personas, una de les coses que más valoren i que más utilizan és...
Com el zoo, no?, que tenen a l'os polar allà...
No, usen això que tu has dit, que és una merda, no? O sigui, molts presos estan medicats.
Jo el que volia dir era una cosa. Hi ha molta gent que per uns motius o altres, doncs, ha tingut una vida que han hagut d'estar a la presó moltes vegades, han hagut de prendre drogues, han estat enganxats a l'heroïna i tots aquests, doncs, un dia o un altre surten a casa seva o a la seva família, als seus pares o la seva pròpia família, i viuen al barri i sobreviuen com poden, no? I passegen per... entren en un supermercat i com que en la cara ja se'ls nota, doncs, els problemes que han tingut per la vida tan dura que han tingut, no? Se'ls nota en la cara i el segurata el segueix, no? El del bar se'l queda mirant, no el deixen, i són gent que
no, un estigma ja, no?
Que no els agrada a la policia, no els agrada que passegin pel carrer tranquil·lament, no? Aleshores, què passa? Que es cometen delictes, no? Es cometen delictes i diuen, bueno, va, doncs aquest, el fulanito aquest que ja estem fart de veure pel carrer i tal, a veure si el tanquem. I bueno, ve una senyora i denuncia algú, o un senyor, que li han robat en un supermercat, o que han robat en una joieria, o el que sigui, diu, vostè coneix aquest? Diu, és que no estic segur. Dic, miri, és igual, aquest tio és un lladre, és un desgraciat, és un tal, vostè digui que sí que el coneix, i bueno, i el fiquen a la presó, i ell no ha fet res, però com que té un passat delictiu, que té un passat que ja no els interessa, doncs aquests queden morint-se tots a la presó, els queden morint perquè estan malalts i no els donen l'atenció de Google ni res, i hi ha moltíssima gent a les presons, en aquests casos, que no han fet res, els han ficat allà perquè no els volen a les ciutats ni als barris ni res, i aquests no tenen ni advocats ni ningú que els ajudi, perquè l'advocat passa de tot, del d'ofici, i estan allà fins que es moren i es podreixen allà a la presó, i així la ciutat està més neta, Barcelona està més neta i Barcelona està més neta. I des d'aquí volia dir a tots aquests presos que els ha passat aquest cas, doncs que des d'aquí, doncs, donar-los, no sé, no el que puc fer per ell, perquè és una realitat molt, molt difícil, però hi ha molta gent que s'estan pobrint en la presó i el únic delicte que han fet és aquest, no?
Bueno, pues enganxant con tot això, la Georgina també un comunicat, no?
Un comunicat que ja ens va quedar pendent la setmana passada, bueno. Des de Valdecoro, i es diu així: basta ya, no a la pena de muerte, no a la cadena perpetua. Antonio Porto en huelga de hambre en Valdemoro. Antonio Porto Martín empezó la huelga de patio y hambre el día 21 de marzo del 2009 y varios presos del módulo 4 se solidarizaron con él. La situación de salud de Antonio Porto empieza a ser delicada. Basta ya, no a la pena de muerte ni a la cadena perpetua, basta de hipocresía por parte de jueces e instituciones, porque las presas sabemos leer novelas y también libros de leyes, sus leyes. Como ya hemos dicho en anteriores comunicados, desde que Antonio Porto Martín empezó la huelga de patio y hambre el día 21 de marzo del 2009, los internos del módulo 4 de Valdemoro hemos hecho algunos chapeos en solidaridad con el compañero Antonio los días 27 de marzo, 3 de abril y 11 de abril, como ya he sabido. Los continuaremos haciendo hasta que nos le atiendan las peticiones que está haciendo para que le hagan una liquidación de todas sus condenas en un bloque de condena que se ajuste a sus leyes, o 20 años, 25 años, 30 años, que es lo estipulado por ley, porque ahora le están haciendo tres bloques de condena de 20 años, 12 años y otra de 20 años más, que suman un total de 52 años. Él ya se ha dirigido a todos los que estamos, los estamentos que están interviniendo, y en este caso ninguno dice nada. Os diré por qué. Porque es todo una mentira, ya que los juzgados condenatorios y las audiencias provinciales le hacen las liquidaciones que ya están hechas por sentencias anteriores, y él ahora presenta toda esta documentación y unos les echan las culpas a los otros y los otros a estos, pero el que lleva 26 años en celdas de castigo y ahora mismo se está muriendo en una es Antonio Porto Martín. Por eso os pedimos que con todos estos datos que ya tenemos, será hora de empezar a formar una manifestación potente con los nombres y apellidos de todos los que quieran hacerse huir y que salgan a la calle a recoger firmas en favor de Antonio Porto Martín, ya que ha cumplido con creces todo el daño que pudo haber hecho, y que apliquen las leyes tal y como le perjudicaron a él cuando fue condenado, pues también las leyes dicen que no se aplicarán con carácter retroactivo y no pueden condenar a una persona que encerraron en 1983 con las leyes de 2004 u otras que perjudiquen al reo. Yo soy el que maneja el boli, porque nuestro compañero ya no puede estar de pie ni para hacer lo más básico de su vida cotidiana. Pero soy uno más, que como compañero en lucha os pido a todos que arroméis el hombro, estéis donde estéis, en la calle o en cualquier centro de exterminio del Estado, para que el compañero para que el compañero Antonio sea liberado cuanto antes, pues ya ha pagado su condena según las leyes de este puto estado exterminador y está ya muy deteriorado, y yo como ser humano no puedo ver estas cosas. Hace años vinieron pidiendo no a la violencia y aceptamos, porque hay cosas intocables que todas sabemos. Pues ahora pedimos que liberen a este compañero que después de años de lucha y de soportar muchas palizas por otros compañeros, solo por llamarles abusones, ha tomado la decisión de dejarse morir sin violencia. Pues ha dejado de comer, porque sabe que tiene razón. Al igual que cuando les llama cobardes por pegar entre 10 a un compañero que ya estaba esposado y le seguían torturando. Y él, como ser humano, reaccionó. Ahora nos toca a nosotros llamarles a ellos los verdugos cobardes y comenzar una lucha muy en serio, porque si los verdugos se reirán de nosotros, nos tratarán como... Yo digo que con o sin violencia esto se va a terminar. Solo me gustaría saber si todos estamos dispuestos a luchar para que las penas de muerte o las cadenas perpetuas no las puedan hacer efectivas. Porque yo hoy hablo de este compañero, Antonio, pero mañana ¿quién será? Y cuando estos nombres se hagan reales, ¿qué haremos? ¿Dejaremos que muera o que le saquen sus familiares o que le digan que tiene que estar en prisión el resto de su vida? O lucharemos desde ya para que esto tenga un final. Hay que empezar porque cumplan ellas sus propias leyes y que lo que ellas en ellas se dice sea efectivo, porque lo único que es real es que cada vez hay más cárceles y cada vez con más rigidez y sin evolución alguna, y aquí estamos seres humanos y tendrán que tratarnos como tales. La Gallizo, desde el centro directivo, dice que los enfermos terminales están mejor cuidados en las cárceles que en sus propias casas, y en el año anterior murieron en las prisiones españolas 83 presos, que sepamos, seguro que serán muchos más, pero si preguntas, seguro que ellos dirán sobredosis, ahorcado, prorreyertas, etc. Ninguno por palizas de carceleros, que los hay, o por la enfermedad, SIDA u otros terminales, ya que en las prisiones del Estado tenemos enfermerías completas, como si fuesen hospitales, pero todos sabemos que la mitad de las cosas no se usan o no funcionan. Los médicos no te atienden, o en muchos casos vienen tan borrachos que no saben a cuál de los enfermos hay que atender cuando hay uno solo. No es porque quiera tomármelo a broma. Es para contar la realidad de todo esto sin que me flaquee la cordura. Porque con este compañero Antonio, como con algunos otros, no les queda más remedio que mandarles a sus casas, porque ya tienen sus condenas más que cumplidas, y que los jueces y tribunales ya tendrán que empezar a poner las cosas en su sitio, pues por mucho que digan, España es el país de Europa donde aún sin reflejar en sus leyes las condenas perpetuas o a muerte, es el país donde más largas son las condenas y donde solo hay un favoritismo total con algunos y a otros los castigan hasta la muerte, por lo que el Estado de Derecho y democrático es para quedar bien, porque algunas empezarían a comprar madera, tornillos y fabricarían garrotes vil, orcas, paredones, etcétera, o si no, como están haciendo con el compañero Antonio, por inanición. Pero cuál sea el resultado final es la muerte, y sin poder ver a tus familiares, porque estos cerdos y carceleros de Valdemoro es lo que están haciendo, todo orquestado por el director seguridad y subdirector médico, que es el que tienen que sacarle al hospital para que allí le hagan una valoración completa de sus constantes, de su enfermedad, etcétera, y no lo están haciendo. Aún vienen los cerdos provocándole e insultándole, que yo lo estoy oyendo y me quema la sangre. Si no, a la violencia, sí al compromiso social para que sea liberado Antonio Porto Martín, y que las luchas contra las cadenas perpetuas, las condenas a muerte, contra el alejamiento geográfico, para que pongan a los enfermos terminales en la calle, y contra todo lo que tenemos que luchar, siga adelante. Y yo estoy, estuve y seguiré estando. Pero hoy lucho y saco estas letras para que se organice algo real sobre este tema, pues el compañero Antonio no ha de ceder, y esta es la mayor urgencia. Todos juntos podemos con ellas, liberar a los presos ya cumplidos como Antonio Porto Martín, que les están matando. Aquí firmamos todos los participantes en la última huelga de patio y hambre que se realizó en el módulo 4, número 4 de Valdemoro, y adjuntamos las instancias que se han mandado al juzgado de vigilancia penitenciaria y al director, aunque algunos carceleros, por represalias, como era un Viernes Santo, decían que no la recogían. Y cuando es para un organismo oficial, te lo tienen que coger el día que sea, festivo o no. La venganza, pobre, como todas las putadas que le están haciendo al compañero Antonio, como no dejarle llamar a su familia, los médicos, etcétera. Pero si vosotros nos apoyáis, aquí los firmantes iremos hasta el final. Pero daros prisa por el compañero, que es que lo está pasando muy mal. Ya, yo desde la mayor humildad os pido ayuda para este gran compañero, Antonio Puerto Martín. Firmado, Antonio Puerto Martín. Edelmiro Fernández Rial. Ángel Zamora Hernández. Miguel Ángel López Reyero. Jesús Cabrera Garrido. Cirstea Constantín. Manuel López González. Alberto Jiménez Alba. En total han sido 10 los compañeros que se han solidarizado con Antonio, todos por voluntad propia. Aquí nadie manipula ni instiga a nadie para que participe en los ayunos. El que piensa eso se está muy equivocado, y si no, ahí están los nombres, apellidos, DNI y NIS. Por lo que si alguien tiene dudas de que aquí se manipula a alguien, que hable directamente con los firmantes. Y esto me gustaría que fuese publicado para que, si llega a manos del enemigo, el que escribe estas líneas es el interno del Miro Fernández Rial, y yo no estoy condicionado por nadie, porque las malas lenguas ya andan diciendo por aquí que aquí la gente se queda en huelga de patio y hambre por amenazas del compañero Antonio, y no es así. La lucha es un sentimiento. Entonces, de aquí, bueno, una abrazada muy grande a todas aquestes persones que estan preses, i que estarem a buscar més informació sobre com estan aquests companys. Des d'aquí, tota la nostra solidaritat.
Jo vull per aquesta tota aquesta gent, perquè són molt valents, eh?
Sí, molt valents, és una capta molt emocionant. Jo m'he quedat sense idea, perquè aquest senyor estava a presó des de l'any que jo vaig néixer, l'any 1983, saps? Vull dir, i aquest senyor no, des d'aquell dia que no surt al carrer, i això és molt fort, no? I sí, veure com avui dia continuen amb el disc.
Ha de ser una cosa.
Que fa la pena de mort, perquè s'estan aprofitant d'això, de que quatre de les... De que per culpa de que hi ha gent desgraciada, no?, que assassina a noies, i amb tota aquesta excusa pues volen que s'allarguin les condenes, que s'apliqui la cadena perpètua, i si fos el cas fins i tot la pena de mort, perquè en aquest país encara estem molt lluny de...
Bueno, això és com una forma de pena de mort, igual.
Sí, és igual que una
pena. I després per... Després per donar-nos compte, no?, de quan un preso es posa en vaga de fam, és una mida que posa en perill la seva salut, la seva... No sé, tu igual ens pots explicar quan tu vas estar a la presó i vas fer la vaga de fam, si vols explicar alguna cosa.
Bueno, jo penso que és, des del punt de vista que jo vaig viure, és l'última mesura que tens. O sigui, arriba un moment que et planteges el fet de que estan, et van aniquilar, claustradíssim, ja sigui per això, per allargar-te la condemna, o per bueno, hi ha injustícies que vaig veure també a la presó d'una persona que estava malalta i també se li estava cangrenant la cama i no la traien a fora al metge, que la mirés això, i llavors allà pues, feien això que fàvem aquest company, no?, que no miraven, no la tenien, etc. I el fet de dir s'ha acabat, no?, o sigui, ara decideixo jo en el meu cos i la meva vida, no decidiu més vosaltres, jo penso que és aquesta l'única, última arma que tens, no? I llavors és també una forma de rebel·lia molt forta, no solament el fet de posar-te en perill la teva pròpia vida, sinó que et vas fins a les últimes conseqüències, no? I llavors és una posada en ferm de dir, ara aquí mano jo, ara aquí ja no menjo jo perquè no em dóna la gana, i aquí si em voleu matar no, al final doncs seré jo qui decideixo si em moro o no em moro. Vull dir que em queda la meva vida i en aquesta mano jo, no? I una forma de, jo penso que la vaga de fam és això, no? I això és el que moltes vegades enfronta, i perquè ho saben els carcellers i la direcció de la presó, sap que llavors tu manes en aquell moment, els poses en jaque perquè tenen que estar pendents de que si tu t'estàs morint o no t'estàs morint, no et poden obligar a menjar, evidentment no poden obligar, bueno, hi ha alguns casos que els han donat suero, no? Ha arribat un moment que els han pogut fer això, quan la persona potser ja no té capacitat de moviment o de decisió, no? Que també això és una cosa molt agressiva, no? Que no ho podien fer però també ho fan, no? O sigui, per això et dic que aquesta gent són molt valents, no? Perquè jo vaig començar a tenir una vegada fam, la vam començar 7 persones i al final vam acabar només dues, no? Apoyant aquesta companya, no? No solament el fet de solidaritzar-se amb una injustícia que passa amb una altra persona, sinó que al final, com que tu estàs dintre del mateix sac allà dintre i hi ha moltes injustícies, estàs lluitant també per les injustícies totals d'estar tancat allà dintre d'aquesta forma tan inhumana, no? I de que passin a sobre coses com les que estem denunciant avui, no? Coses que no són legals o que no haurien de ser-ho, abusos dels carcellers, abusos de... perquè quan parlàvem dels CIEs, jo això ho he viscut també, no tan exagerat, no tant a nivell polític, però que sí que es fa, no? A nivell social, de presos socials, a mi em van aïllar també molts dies, no? I això era com una mesura que està allà dintre i que ningú sap, ningú s'entera, inclús la teva família, no? I a la teva família li diuen que tu no vols connectar amb ells, no? O sigui, ells el que fan és sobre una pressió psicològica que arriba un moment que et passa pel cap el fet de suïcidar-te, que és el que volen ells, no? A vegades és el que diem, no? Aquesta persona s'ha suïcidat, però no, arriba un moment que van tancant portes, et van induint, et van aprisionant de tal manera que vas a correr des d'allà de dir que, no? Quasi bé que et penges tu, no? I ben, molta gent...
És un assassinat, induït.
Però clar, s'ha de ser molt fort i molt valent, no? Penso, per això dic que anem a aquests companys i que sàpiguen que això ho hem escoltat moltíssimes persones que estan amb ells i que, opa, no? Que de veritat que esperem que aquesta persona surti, que sabem que és una mena de força molt arriscada el que estan fent, però després venen represàlies, que a mi em va passar, no? Venen represàlies, el que passa que sàpiguen també des d'aquí que això repercuteix en els diaris, que això repercuteix a fora, que sàpiguen que no és una cosa que quedarà allà dintre, sinó que això està posant en jaque, inclús la direcció de presó els posa en un compromís i que és una forma de pressió molt forta. I ara des d'aquí es animo, no?
Que a Madrid li passa el que a José Antonio Cano Guerrero,
no.
Que vayan al loro, perquè a la Madrid de Casellas lo volem al carrer, i lo volem al carrer i viu, va bé? I en la carta que ja us escriu, Montserrat, tu ara surts tu, i surt el gerent de tota una retalia de persones que l'anomena i qui són els culpables. Perquè la Madrid de Casellas hi ha que fer justícia, no venganza. I si és la justícia i no la venganza, pues la Madrid de Casellas té que estar al carrer.
I ja està. Que l'Antonio tres presos que tenim.
També vull dir una cosa, que sapigueu també, els companys que estan escoltant, que a partir de que van fer aquesta vaga i les dues persones que seguir fent-la, aquesta noia la van treure al carrer, la van poder curar i la cama no s'hi va arribar a engranar, o sigui que realment és una mesura de força molt, molt extrema, que no sabem quan pot durar i no sabem com pot acabar, però que evidentment és una mesura de força i que això té un resultat, o sigui que endavant, no? Que és una forma de que no cobrem un sac buit, ni és una mesura que no tindrà cap sentit, sinó que el té i molt, no? I que sàpiguen que nosaltres els apoyarem en tot, vaja, fins que ells decideixin, no?
Senyora Tura, que volem a l'Amadeu al carrer, volem justícia i no venganza, senyora Tura, volem a l'Amadeu al carrer, i volem
a l'Antic,
al Josep,
a tot,
i al Sigor,
i a totes que no tenen nom, que no tenen nom, com per exemple jo podria dir algun nom, doncs Juan Carlos Olea Sánchez, que està allà pres i és el cas, és un cas com el que he explicat abans, però per exemple dir sobre això de la vaga de fam que físicament el cos humà aguanta 45 dies sense menjar, bevent aigua, però si quan passen aquests 45 dies doncs comença l'energia que no té el cos perquè no té alimentació ni nutrients, doncs comencen a agafar alimentació dels òrgans vitals, del cor, del fetge, dels pulmons, de tots els òrgans vitals del cos, i clar, agafa aquesta energia i sense aquest òrgans, doncs arriba a la mort, no?
Però una cosa us vaig a dir, que per exemple també hi ha aquesta part física, però que també això dona molta por a les presons quan la gent es posa en vaga de fam, perquè el fet de no menjar que és una cosa que m'has experimentat, que ho has experimentat, físicament et vas quedant amb menys energia, però el que sí que passa és que mentalment tens una potència bestial, o sigui, et duplica la potència mental. Llavors, les persones que estan agafant són molt lúcides, molt, moltíssim, molt més que una persona que està menjant. Llavors, tots els articles que se'n fan, o totes les cartes que es fan en una situació així, són molt poderosos i molt potents, no? I es donen com a llocs molt, molt claus, no? Perquè estàs tan lúcid, tan clar les coses les veus, que això fa molta por, no? I llavors moltes vegades, doncs, hi ha una part física que sí que es deteriora, però encara fa més por a persones que estan en vaga de fam perquè tenen una lucidesa extrema, no? I això els fa molta por també al que és els estats, la gent que els està controlant, no? Perquè això sí que no poden controlar. Entens? Poden controlar físicament, però normalment que mentalment no poden controlar, no? I això és una potència que sàpiguen que nosaltres també la coneixem i que, bueno, que la poden aprofitar, no? També per fer-nos a conèixer i perquè la gent sàpiga què està passant, no?
Jo he parlat amb persones que han estat més de 7 anys a la presó i molts més anys i he comparat amb les estances que jo he estat en el psiquiàtric i no ho han passat tan pitjor com jo, no? Perquè si tu et rebel·les davant d'un psiquiàtric, no? Doncs et fan vellacions i coses, doncs, que ni a la presó les fan, no?
Però això ja sé, en tema la part subjectiva, no? De, jo la part subjectiva vol dir que les experiències un les visquem d'unes formes i en altres d'altres, però ni són millor ni pitjors, saps? Perquè estar a la presó no és millor que estar al psiquiàtric, o estar en psiquiàtric no és millor que estar a la presó. El que és millor és estar al carrer i ser lliure.
Exactament.
¿Vale?
Això és el que pensem aquí.
I aleshores...
No, però el que sí que està clar és que estar en un lloc i en un altre, en bastantes ocasions hi ha una diferència. Una de les diferències més clares és que quan et rebel·les en una presó, la primera conseqüència que rebràs, segur, és una conseqüència física. Una agressió, una repressió física pura i dura, l'aïllament, etc. En el cas de molts psiquiàtrics, aquesta reacció per part dels metges i infermers és agafar la persona, lligar-la amb un llit i inflar-la a drogues per intentar, ja no només una venjança sobre aquesta persona, sinó l'anul·lació total d'aquesta persona el més ràpid possible. Llavors, a vegades sí que potser, no perquè sigui pitjor o no pitjor, sinó que les conseqüències que et poden provocar els atacs que reps en un lloc i els atacs que reps a l'altre, a vegades poden ser pitjors, o les conseqüències en un lloc a més curt termini, sobretot a més curt termini, perquè està clar que molta de la gent que s'ha passat anys i anys amb aïllament, les conseqüències s'assemblen molt.
Però tu fixa't que també en la presó en un moment donat te pinxen i te dan... Fa poc vam fer una pel·lícula a la tele i explicava la situació de los fides, i llavors se ve una... Es veu, és molt gràfica aquesta pel·lícula, es veu com una revolta dintre dels fies, i llavors arriba un carceler com una infermera i li pinxa a un tio que està protestant i cridant, saps? Que al final el que vull dir és que quan te pinxen esa medicació, da igual que te la pinxen en la presó que te la pinxen en psiquiàtric, perquè t'està fent el mateix. Abans el tio se queda com a tonto, saps? I te quedes igual de tonto en la presó que en el psiquiàtric. La forma de reprimir moltes vegades se mezclen. Fixa't que la Junta de Tratamiento hi ha gent que pot prescriure i diagnosticar per medicar a gent que està a la presó també.
Però
en
el sanitari també venia molt a que generalment la generalització d'aquest mètode te la trobaràs en un psiquiàtric on a tothom se'l tractarà amb aquest baremo. No fas, ja no et reveles, és no m'has escoltat a la primera el que jo t'he dit.
Sí.
Inflar-te drogues perquè ja fer-te un submís total. A la presó molta de la gent que la reacció que hagin tingut els carcelers amb ells hagin sigut intentar drogar-los, alguns ja no per anul·lar-los sinó directament per matar-los, han sigut persones molt concretes, persones amb un gran, una manera perquè ens entenguem, currículum allà dintre de lluites i lluites i lluites i lluites, i que tota l'altra repressió que ells proven primer no els hi ha funcionat de cap manera. Hi han provat les pallisses, hi han provat l'aïllament, amb l'aïllament forçós aquest que poden arribar a tindre anys sense veure altra persona que no sigui el propi carceler, no han aconseguit acabar amb la personalitat d'aquesta persona, llavors sí, clar, llavors tiren ja de lo que... L'últim recurs que tenen, el talego, que és la droga, que en principi, tu has dit, tenen metges que les poden prescriure però no poden abusar d'elles perquè si no, algú de fora acabaria tenint vergonya i preguntant què coi està passant aquí, que repartiu tanta droga per aquí.
Bueno,
per contra, el psiquiàtric, les drogues entren i surten a l'ordre del dia, tot ja s'entén que se'ls està drogant perquè estan en un psiquiàtric, o sigui, ja de per si ja suposes que alguna droga li estan donant. A més, qualsevol tipus de repressió que tiren, el primer que fan és això, clar.
Bueno, doncs pues no volem ni psiquiàtric ni presons, perquè igual no direm ara si una cosa és pitjor o millor, però per exemple, no sé, que tu estiguis allà i vulguis anar al lavabo i el lavabo estigui tancat en clau i diguis, bueno, vull fer les meves necessitats, no? I aleshores diuen, no, t'has d'esperar després de dinar. I aleshores quan acabes de dinar dius, bueno, que encara m'estic aguantant i vull anar a dinar al lavabo. No, ara t'has d'esperar després de... I dius, bueno, doncs em baixo els pantalons i ho faig aquí enmig del menjador. Venen 70 goril·les, t'agafen i et fiquen en una habitació i et punxen una injecció que estàs 3 mesos amb les cames tremolant, la boca que no pots parlar perquè la tens torta, i t'agafen i et lliguen de peus, de mans, del pit, i et pixes a sobre i et cagues i et tenen incomunicat dies i dies, i quan tu, per les forces, com tu dius, quan fas balançant tres les forces no seran les treus, i agafes aquest llit tan vell i tan antic que pesa tant i que pesa com una tonelada, i que el poses a sobre i tu vas com aquella novel·la de Kafka que de Metamorfosis, que camina per la paret, doncs en el llit a sobre teu caminant per l'habitació, i clar, i ells em miren per la mirilla i es donen compte de que algo greu està passant, i aleshores venen, sí, i tornen a posar el llit, et netegen, et tornen a medicar i tal, i diuen, tu ets part de psiquiàtric i seràs part de psiquiàtric tota la teva vida, no? I clar, són experiències que no són molt agradables, no, la veritat.
És que aquesta gent que vol se dir que són metges, que treballen en aquestes coses, és que aquesta gent són sadomasoquistes, que disfruten torturant a la gent, i no són persones decents. Ja està, i a veure si obrim els ulls d'una vegada, no? Perquè és això, que quan anem a comprar el pa i ens trobem allí, doncs no són com la gent normal. Aquesta gent, doncs això, són sadomasoquistes, són perillós, home.
Si poguessin, t'estarien fent el mateix.
I tant, i jo me
n'agrada. No vas a deixar-nos, no vas a deixar-nos, i quan no diguin que són carn de presó o carn de psiquiàtrico, pues, i nosaltres nos farem anarquistes i pegaremos a los jefes i pegaremos a los diplomats i tal.
Cara.
A mi l'altre dia una psiquiatra estava parlant amb mi i em va dir, home, Albert, m'he recordat de tu, i dic, ah sí, i diu, per què? Y mira, estaba Florencia en un seminari de psiquiatria y había a la puerta, a la sortida, esperándonos un grupo anti-psiquiatria, amb nens i tot molt ben organitzat, i ens deien torturadors. I dic, ai, per això t'has recordat de mi, no? Vull dir que bueno...
Són torturadors de la ment, exactament.
I li van dir la veritat, que perquè ell es dedica a això, no? I li pagan per això, per ser torturadora, no?
Però vaja, jo et dic una cosa, jo no sé, però aquesta gent, quan anem a dormir, per mi que es tenen que medicar, perquè també he conegut una psiquiatra que em va dir, sàpigues una cosa, que si jo hagués conegut, jo si pigués algun medicament que no enganxés, no l'estaria fotent jo, no? Perquè evidentment no podia dormir tranquil·la amb tot el que feia, no? Cobrava per la metadona i a més li donaven com anells d'or i tots els laboratoris, li regalaven coses i ella receptava el que li convenia, no? Sí. I m'ho explicava, no? Si li donaven pues, or, li donaven diners, els donaven pues, regals de molts diners, i llavors ens receptaven allò que em estava matant, segurament, no? Sí. Que era fatal per tu, estàs enganxat tota la vida, no? Però era igual, no? Tampoc dormen tranquils, que ho sàpigues, No dormen tranquils. Aquesta es va matar, amb un cotxe, o sigui que ja no està aquí. O sigui que...
Explicaré una cosa.
Però va pagar-ho bastant car, no?
Explicaré.
Sabien que també ho pagaran, no?
Quan jo treballava, que tenia 15 anys i mig, encara no tenia 16, treballava en una farmàcia, i el farmacèutic tenia dos farmàcies, cosa que està prohibida perquè només pots tindre una, i era propietari d'un laboratori. I robava milions i milions cada mes a la Seguretat Social perquè tenien tràfic de receptes, els metges, els laboratoris, tot. I el rei aquest actual i el ministre de Sanitat, doncs el va rebre en el palau aquest de Real, o com es digui, on juguen la Constitució, i li van donar una escultura per la labor que feia la farmaindústria, que encara existeix aquest organisme, la farmaindústria espanyola, doncs per lo bé que feia per la sanitat pública espanyola, i li van dar una escultura d'un escultor de l'aquella època, no? I ell m'ensenyava la foto dient, veus? I diu que estava xerrant el ministre de Sanitat en una conferència i deia, doncs, del país que veuen estar parlant aquest ministre deu ser molt interessant, com dient, aquest tio no sap res de res, no?
Jo volia fer un apunt amb el que dèiem. Un era que les dues classes de tortura, l'objectiu sempre és el mateix. Utilitzin la que utilitzin, ja sigui la violència, el simple aïllament, les drogues o la que s'inventin el dia de demà, totes van a buscar el mateix. I això està claríssim. I l'altre, amb això que tu deies dels ors que regalaven i tot això, jo sempre recordo algú que em va comentar una vegada que fixa't que en molts casos, molts dels medicaments que et recepten estan fets als mateixos laboratoris que els calendaris que tenen sobre la taula.
Sí.
No me'n recordo una cosa, que aquell estiu qui els hi pagarà les vacances serà aquell laboratori.
Bueno, pues ahora con lo de México se van a pujar las...
Bueno,
es que volia dir-te una cosa.
Tío. Això de Mèxic.
Vale.
Això de Mèxic.
Vull llegir algo per Albert i també passo per tothom que lluita.
Sí, ja volia anar pensant en el programa.
Llavors, aquesto que vull llegir lo ha escrit un que se va menjar un bolet. Se va menjar un bolet i va venir a l'Ugués que decía la compañía y yo sigo a yo, ¿no? ¡Qué risa me produce el poder! Tan triste, tan rígido, tan absoluto, tan monolítico. ¡Qué risa me produce a los políticos! ¡Tan encorbatados, tan maquillados, tan serios! Toditos con su tabique nasal de platino y su sonrisa científica. ¡Qué risa me produce a los policías! ¡Tan armados, tan represivos, tan corrompidos! ¡Qué risa me produce tantas cosas que no producirlo me harían llorar! Y es que prefiero reír trágicamente que sorber mis mocos y dar la impresión de que estoy acabado.
No cabe la menor duda, una sonrisa es más desestabilizadora que una lágrima, ya que rompe con los significados de la racionalidad macabra de lo establecido y se revuelve irónica contra la propia muerte. Epicuro decía que es preciso reír y filosofar. Nosotros añadimos que la risa es producida por la ironía, con que afrontamos un mundo de mierda, y que nuestra filosofía tiene la dimensión práctica del sabotaje. ¡Sabotaje!
Sí, sí, no van, sabotaje, a tope.
Muchas gracias, compañero.
Doncs, com dèiem, haurem d'anar avançant a acabar el programa.
Dos segons d'això de Mèxic. He parlat amb amics que vinc mexicans i diuen que això és un estat de sitio democràtic, en democràcia, un estat de sitio que la gent no pot sortir al carrer perquè s'han inventat el rotllo aquest, no? I llavors com poden fer l'estat de sitio, doncs, així legalment i en democràcia. I sobre això que amb els torturadors, doncs jo me'n recordo, bueno, me'n recordo, jo no me'n recordo de l'època, però per exemple a Xile, quan hi havia la dictadura de Xile, doncs havien unes escoles on formaven els torturadors i els ensenyaven els mètodes de tortura i de tot, i ells després anaven a casa seva amb els seus fills i feien vida normal i deien: estic bé, estic fent un bé per al meu país, com ara els antiavalots aquí que es posen a la plaça Sant Jaume dintre de la furgoneta i estan allà preparats per bordar. Quan diuen: vinga, ara sortiu, a bordar, i després li diuen: molt ben fet, has fet moltes mossegades molt ben fetes, i molt bé, aquesta mossegada que has fet, molt bé. I després se'n van a casa i juguen al seu fill a la PlayStation o el que sigui, i diuen: que bé que ho hem fet avui.
I que bons que som, no? Perquè a més ho diuen també, doncs no.
Però que sàpiguen que no, això no és així, eh? Que això
no es paga. Es ben a ser pare.
Al final van pel carrer, van mirant enrere a veure si els segueixen, eh?
Home, sí que...
Per algú serà, no? Per algú serà, que potser
van tenint els mateixos grups. Sentim un petar-lo i fas res. Sentim nostres, aquest és un pas madre.
No,
eh? Ah, no, ja deia aquella cançó de Síndrome del Norte, no?
Què deia?
No, és que tots per allà tenien el mateix vici, tal i com sortien de casa, baixaven el cap i veien que hi havia sota el cotxe.
No, ja.
Sí.
Bueno,
i dic això, bueno, doncs acabarem el programa. Recordar doncs que hi ha el directe la setmana que ve, ens podreu escoltar a partir de les 11:30 en el 91.4 de la FM, i les repeticions, tant la del divendres a les 11 com la del dilluns a la 1 i la del dijous que ve mateix a partir de les 10 a Ràdio Bronca, el 104.5. Dit això, doncs avui acabarem amb una cançó de Paco Ibáñez, d'un poema de Miguel Hernández, que ahir vaig llegir un article que parlava del Miguel Hernández, i bueno, vosaltres llegint poemes me l'heu recordat i he agafat aquesta cançó. Per altra banda, doncs, ara que estem en estos tiempos de crisi, a algunes persones no els aniria malament recordar de quines són les Olives.
Andaluces de Jaén, vale.
Veig que el coneixes. Doncs potser ens aniria bé, no? A vegades això, recordar qui és el que treballa i per tant de qui són els mitjans de producció, ja siguin al camp o a la ciutat. Doncs us deixem amb aquesta cançó i ens escoltem la setmana que ve. Salut i molta bronca, com sempre.
Salut,
salut.
Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, que firmen el alma, quien levanta los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. no los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sol, unidos a la natura y a los planetas unidos, los que dieron la hermosura de los grandes nacidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presas, solo sol y luna, luna pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levanta quebrada por estas tierras lunares, y no vayas a ser esclava con todos tus animales, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. ¿Quién son esos olivos? Andaluces de Jaén, andaluces.